Meritxell, cada dia al matí amb nosaltres.
Quina era aquesta regressió en el temps? No hi posem data, bé, podem posar data d'una d'elles. Saludàvem Núria Vidal arran de l'atemptat de les Torres Bessones, però l'havíem saludat quan ella era a Washington. I ara faríem allò de l'extrapolació doncs, de Washington a la Índia, que deu ser com anar a la cara i a la creu d'una moneda. Núria Vidal, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Jaume Jornet, bon dia i bona hora.
Bon dia a tothom.
Tots dos ens venen per presentar una associació que hem de suposar que té molt a veure amb aquests viatges a la Índia.
Té a veure amb aquests viatges.
Té a veure aquests viatges a l'Índia. Agafem una miqueta el fil.
Sí.
Quan la Núria va deixar als Estats Units, què va passar?
Vaig tornar aquí, vaig tornar a fer la meva professió com a professora. Primer vaig estar a Sitges, després vaig anar a l'Institut de Sitges, vaig tornar-hi amb molta il·lusió i la veritat va ser una miqueta dur, però això no cal explicar-ho.
Tornaves a fer anglès?
Tornava a fer anglès. Aleshores, després vaig passar-me a l'Escola Oficial d'Idiomes i em vaig jubilar a l'Escola Oficial d'Idiomes Esplugues, que van ser, jo crec que dels anys més feliços i tranquils i plàcids de la meva vida, perquè sempre hi ha hagut molta activitat. I aquesta vegada, doncs, a Esplugues vaig trobar uns companys meravellosos i em vaig estar molt a gust i em vaig jubilar. Em vaig jubilar l'any 2009 i va ser quan vaig dir que jo encara em sentia amb ganes de fer coses, no? I vaig recordar, bueno, un alumne, va ser una cosa molt curiosa, un alumne em va portar un vídeo de la Fundació Vicenç Ferrer. Jo el Vicenç Ferrer l'havia conegut a Barcelona en una de les vegades que havia vingut i vaig pensar, ui, hi haig d'anar, però també jo estava passant per moments difícils en aquell moment, estava treballant, tirant endavant les filles, i aleshores me'n vaig oblidar del Vicenç Ferrer, però això de que em portessin un vídeo, vaig pensar, ui, dic, aquí hi ha una senyal, una senyal especial.
Una dona que creu en el destí.
No ho sé, jo vaig pensar que ho havia... No sé si crec en el destí, però bueno, vaig pensar...
Va, direm que a vegades passen coses a la vida perquè han de passar.
Exacte.
Vaja,
exacte.
Deixem-ho amb aquesta frase, deixem-ho, que hi ha coses que passen perquè han de passar.
Això mateix.
Algú, doncs, va entregar-te un vídeo.
Em va entregar un vídeo, vaig omplir el full de la xarxa, diríem, per anar a fer de voluntària, i les meves amigues em deien, però tu què et penses, que una dona de 60 anys la cridaran per anar a fer de voluntària? No ho sé, jo ho faig.
Caram, quina forma més edificant de motivar, eh?
Sí, molt.
Que una dona de 60 anys ja, vaja...
Ja per anar a la Índia, les voluntàries tenen entre 25 i 35 màxim, però 60, total que sí, que em van cridar. I jo hi vaig anar per 3 mesos.
Hi havies anat mai?
No, mai.
Hi havia una visió de la Índia... No sé si
no hi havia cap... Bueno, hi havia una visió, sí, dels documentals que podia haver vist.
D'acord.
Van explicar com era la fundació i me la vaig imaginar d'una manera i quan vaig arribar allà vaig tenir moltes sorpreses, evidentment. Aleshores, vaig anar allà, ja et dic, per 3 mesos.
Sí.
Me n'hi vaig quedar 6 de seguits i l'Anna Ferrer em va fer la comanda de començar una escola allà. Una escola per nois que s'havien graduat a la universitat, que els volien preparar per la vida professional i que els havíem de preparar doncs, millorant el seu anglès, ensenyant-los a passar una entrevista de treball. I bueno, i m'hi vaig quedar doncs, fins a 3 anys, gairebé, amb diferents tongades.
Ara, en aquests 3 anys, Núria, vas finalitzar aquest projecte d'escola?
I tant. I aquest projecte continua ara.
I aquest projecte continua.
I a més ara s'ha fet més gran. Perquè nosaltres, quan jo vaig començar, hi havia un any que es preparaven 40 nois, que va ser el que jo vaig participar, i després un altre any que es preparaven 40 noies. I així anàvem alternant. Aleshores, després, doncs, van decidir, ara han començat, l'Anna Ferrer ens ho va dir l'altre dia que vam estar sopant amb ella, doncs ens va dir que ara hi havia simultàniament un de nois i un de noies, amb dos campus diferents. Mm-hmm.
En quin lloc de la Índia?
A Anantapur, un, sí. I l'altre està a Bukharaya Samudran, que és un poblet apropet, també.
D'acord. Això és una Índia què? Pobre? Més que pobre, sobiranament pobre.
Sí, sobiranament pobre.
Pobre.
Bueno, de fet, hi ha hagut uns canvis increïbles. Perquè quan Vicenç Ferrer va anar primer a Madras. Ell era jesuïta, no sé si ho recordeu, molt, molt breument.
No, no, fas bé de recordar, de contextualitzar la situació.
Aleshores el van expulsar perquè els poderosos pensaven doncs, que estava fent massa soroll, massa proselitisme. I va haver una manifestació d'indis a Madras, doncs, impressionant, demanant que Vicenç Ferrer tornés a l'Índia. Vicenç Ferrer, amb aquest enrenou inicial, va conèixer l'Anna Ferrer, va tornar aquí, els jesuïtes li van dir o prediques la paraula de Déu o surts, i ell va dir que aquesta gent necessitava menjar i que la paraula de Déu quedava a segon terme. Per tant, bueno, va tornar, va anar i li va preguntar quina és, perquè l'Indira Gandhi va dir, diu, sí, et deixarem tornar, però has d'anar a un altre lloc. I ell va dir, quina és la zona menys privilegiada de l'Índia? I li van dir, Andhra Pradesh. Andhra Pradesh és l'estat on va començar la fundació, bueno, que allà es diu Rural Development Trust, Desenvolupament Rural, associació, diríem. Bueno. I aleshores, doncs, ell va començar allà, ara ja fa 50 i pico d'anys, 43 anys, em sembla que són, no? 43, sí, 43, que estan allà, i ha fet un canvi tot allò impressionant, vull dir que, clar, ho veus de primera mà, te n'adones de la feina que es pot arribar a fer. L'Anna té un cap formidable, és una dona amb el cap molt ben posat. El Vicenç tenia aquesta humanitat, doncs, que no és que manqui, perquè hi ha molta gent que en té, no? Sí. Però era una delícia, i bueno, tothom explicava anècdotes de dir, bueno, si veniu aquí de voluntaris es treballa de dilluns a diumenge. I no hi ha hores de descans. Després, quan el Vicenç, pobre, ja no hi va ser, amb l'Anna la vam camalar una miqueta, perquè almenys ens deixés un diumenge, un diumenge i un dissabte al mes, de manera que poguéssim respirar una mica, no?
Quina era la feina del voluntari?
La feina, hi ha moltes feines del voluntariat. Jo estava amb educació, amb el tema de l'escola, després hi ha metges, hi ha infermers, hi ha professors, hi ha periodistes, hi ha molts, molts diferents llocs de treball. Mm-hmm. Alguns hi van com a cooperants, aleshores aquesta gent cobra, els que anem com a voluntaris no cobrem, i evidentment allà tenim una habitació i tenim el menjar doncs, que compartim amb tothom. Mm-hmm. Vegetarià, això sí, de tant en tant hi ha una mica de pollastre, però res més, però bueno, t'acostumes.
D'acord.
Sí, sí, tant. I bé, doncs primer m'hi vaig passar allà una bona temporada, primer 6 mesos, després un any i mig, vaig tornar perquè em van trobar un càncer, aleshores doncs moltes ganes de lluitar, i al cap d'operar-me, al cap d'un mes ja vaig tornar a l'Índia. I ara aquestes vegades ja han sigut estades més curtes, per anar, doncs, anar implicant-me en els projectes, veient com funcionen, i portar aquí, doncs, per cert, que, bueno, això, clar, ara ja us explico com va començar,
sí.
No? Quan jo vaig tornar, quan encara estava allà fent de professora, vaig conèixer una nena, la Bassa Vivai, que tenia talassèmia, i jo vaig dir, bueno, i això què és? Diu, bueno, és una enfermedad de la sang, que d'entrada no és mortal, però que a la llarga ho pot ser. I aleshores, doncs, vaig dir, bueno, i què hem de fer? Diu, operar-la. Diu, què vol dir això? Diners. Des d'allà jo ja vaig començar una campanya. Vaig obrir un compte al Banc de Sabadell, perquè la Fundació no em volia obrir un compte.
D'acord.
I aleshores jo vaig obrir un compte i bueno, supertransparent.
Sí, vas obrir un compte a títol personal.
A títol personal es van recollir quasi bé 13.000, 14.000 euros, que els vaig entregar tots. Tot està posat en un bloc que jo tinc, que ho anava posant tot. I aleshores no hi havia prou diners, perquè aquesta nena estava molt malament, se li havien fet malament les transfusions.
D'acord.
Se li havia de netejar el fetge.
I per tant l'operació importava més diners
més
que
diners,
aquests 14.000?
Va estar 3 mesos a la UBI, 3 mesos. I la van operar, la van deixar a zero, li van fer un trasplantament de medula. La medula era incompatible amb la de la família, per tant vam tenir que buscar medula fora de lloc. Bueno, va ser una feinada impressionant. I aleshores va ser quan una amiga meva, una companya de facultat, la Neus Serra, que és de Girona, que sempre hem sigut molt amigues i ens hem entès molt bé, va ser quan vam dir, escolta, muntem una cosa més càlida, no? Més maca. I per què no comencem a fer sopars a casa, expliquem el que és i diem, mira, et convido, però has de fer una aportació per aquest tema. I el primer sopar va ser a casa meva, aquí a Sitges, al carrer Santiago Rossinyol, amb 10 o 12 persones, cadascú va fer una petita aportació i nosaltres estàvem contentíssimes amb 100 i pico d'euros que havíem tret aquella vegada.
Que havíeu recaptat en aquest sopar.
En aquell moment ens va semblar una meravella. Després la Neus va començar a fer també algun sopar o algun àpat a casa seva, vam començar una mica animar els amics perquè també fessin sopar ells, i després vam dir, escolta, i per què no convencem algun restaurant que ens doni un cop de mà? I sí, vam començar, doncs mira, també vaig portar un grup de profes que vam anar allà al submarítim, després també la pizzeria Francesco, al capdavall del carrer Sant Francesc, doncs també es van oferir per fer-nos un sopar al vespre, vam fer un acte de presentació al ROI, vull dir, aquí, això aquí Sitges, i a Girona doncs també, vam anar al Bàbels, hem anat a la Calèndula, allà a l'Empordà, a l'Empordà o Baix Empordà, no sé on to para.
És igual.
Regencós. Bueno, doncs allà també hem fet... I això ens ha ajudat molt, clar, ens ha alliberat una mica de feina, però és feina de convocar, feina d'animar, perquè els amics se t'acaben, no? I arriba un moment
i per tant s'ha de cobrir això, eh? Aturem-nos un moment aquí. Quan apareix en Jaume Jornet en aquesta història?
Bueno, anava jo, però bueno, val.
Bueno, Jaume Jornet apareix fa poc, fa molt poc, sí, perquè, clar, com aquestes dues dones són com una mena de, diguem-ne, de tanc que va endavant sense parar, doncs clar, arriba un moment que es necessiten mans, no? I llavors doncs va començar una mica la campanya de buscar gent que l'ajudés. I bé, jo entre altres persones, doncs com que hi ha alguna altra vegada que m'havia demanat fa molts anys, li havia dit que sí, doncs tampoc no tenia massa excusa per dir-li que no. Per tant, doncs m'hi vaig enganxar i bueno, aquí estic molt encantat de col·laborar-hi i bueno, m'han donat molta canxa per poder treballar i la veritat és que bé, ara segueixo fent el fil, que és també utilitzar amics, utilitzar recursos meus, que ells doncs anaven per una altra banda, de manera que vulguis que no, doncs, aportes el que pots, el que saps fer, que és organitzar alguna coseta, animar la gent, treballar, jo sóc més aviat de papers i més ordenat i...
De bambalines, vaja.
Sí, exactament, de bambalines, de cuina.
Exacte.
I cuina en el sentit figurat. I llavors, bé, doncs aporto també aquesta qüestió que és potser més organitzativa o més, diguem-ne, de tocar una miqueta més de peus a terra.
A la web de l'associació ho deixa ben clar, el sentit inicial és el que ens comentava la Núria, no?
Fer
sopars.
Sí.
Sopars, convertir els sopars d'amics en quelcom que vagi més enllà d'una trobada, com tantes trobades es poden fer al llarg d'una vida, i que hi hagi un sentit solidari. Això com s'organitza? Cadascú pot organitzar a casa seva, vosaltres ho feu d'una manera, com es pot fer això?
A veure, la qüestió fonamental és per què introdueixes l'element menjar, diguem-ne, comentava sopars, perquè la majoria són sopars, però no necessàriament pot ser sopars, eh? O sigui, diumenge passat vam estar amb una rossada aquí dalt a Can Cartró, a Subirats. I... Però per què? Pues, doncs perquè és una cosa que ens agrada a tothom, és una cosa que ens és fàcil de participar i d'organitzar, i també perquè al voltant d'una taula es parla moltes coses, es fa broma, fas amics, reforces amistats, i a la vegada doncs un dels elements de la conversa que surt és aquest, no? És a dir, surt l'element solidari com a conversa, amb la qual treus aquella fredor de que la gran majoria de gent que ens sent pues deu fer com fem tots, no? Que és tenir un compte, i aleshores doncs sempre hi ha alguna organització en la qual estàs vinculat, i doncs bé, doncs de quan a quan veus que en l'extracte t'han descomptat d'aquella ONG o el que sigui, i gairebé s'acaba aquí, és a dir, a no ser que tu vulguis vincular-te més, s'acaba aquí, i és una mica fred. En canvi, organitzant coses d'aquest tipus, inevitablement el tema és contínuament vas parlant-ho amb gent que coneixes i amb gent que estàs coneixent en aquell moment, i a la vegada, doncs, a partir d'aquí s'anima gent que està participant en aquest sopar a fer-ne un d'altres, a organitzar-lo ells, o un coneix un restaurant i diu, pues mira, anem a parlar amb aquest restaurant en lloc de fer el dinar a casa o a casa d'algú, que amb aquest restaurant doncs pactes un preu i diguem-ne, doncs mira, us farem un menú arregladet, ajustadet, i vosaltres doncs demaneu una voluntat, un donatiu més elevat.
D'acord.
Per la diferència, doncs...
No?
No, no és ben bé així.
Va, Núria.
Nosaltres, no, el que volem és que la gent no pagui en excés un sopar. Vull dir, si el menú és de 25, nosaltres cobrarem 25. El que volem és que el restaurant s'impliqui.
Entesos.
I és, això és el que passa en el cas del pícnic.
Vull dir, i això és el que passa en el sopar d'aquest... O el que voleu que passi en tots els sopars.
Exacte, en tots els sopars. Nosaltres volem que es pagui el menú el que val, però que el restaurant s'impliqui. Aleshores, aquest descompte que ens fa el restaurant és el que el restaurant ingressa directament a la compte de la Fundació, perquè ara sí que ja hi ha una compte de la Fundació directa pels nostres programes, i aleshores, doncs, aquest benefici és el que nosaltres tenim.
Sí, sí, correcte, és així.
Exacte.
Sí, sí.
D'acord, ho dic perquè si això pot ser tan simple com un grup d'amics organitzen un sopar a casa seva, i en aquest sopar a casa seva que organitzen, doncs cadascú diu, jo portaré un donatiu pel que sigui, i d'aquest fons comú s'ingressa en aquest compte de la...
Exacte.
Això pot ser tan senzill com,
sí, tan
com
senzill
això.
Com això. Una cosa important és que els restaurants d'aquest benefici que ens entreguen, ells desgraven a renda.
És a dir, com en qualsevol ONG
exacte,
a la qual un pugui estar...
Exacte. El restaurant deixa de guanyar, per tant, no és una aportació que es fa de més a més, sinó que és ell que ho fa.
D'acord.
Perquè nosaltres no volíem, jo, bueno, no sé, no vull posar noms, però a vegades vas amb sopars solidaris que et cobren una pasta que dius, aquest sopar no ho val, això. I aleshores, no és això.
Si vols dir que mai no acabes sabent què val el sopar i què val l'aportació solidària.
Jo
i queda,
el que vull saber és que el restaurant quin esforç fa.
D'acord.
I per tant nosaltres demanem que el restaurant faci l'esforç.
D'acord.
I que després també se'n beneficia. Vull dir que no acaba de perdre tot allò, sinó que algun petit...
Però és a dir, qui va al restaurant paga el que ha de pagar, però aleshores el restaurant fa el que vulgui fer a partir d'aquest escandall de números que ja s'ha fet per organitzar el sopar. I aquesta és la idea inicial, que es pot fer a casa, es pot fer en un restaurant, es pot fer a qualsevol lloc. Persones que es troben ja habitualment, amb noves persones, si és que es dona el cas, i que entre totes pensin que pot ser un bon moment, o d'un sopar o d'un dinar, per fer una aportació solidària a Good Bites, que anirà a dos projectes que ara teniu sobre la taula.
Correcte.
Perquè ja n'heu fet uns quants, no també, Jaume?
Sí,
a la llista n'hi ha uns quants, no?
Sí, sí, sí. La nena ja està curada. L'any passat, quan vaig anar a l'Índia, perquè intento anar-hi cada any a veure'ls, i perquè m'enyoro.
Quants anys té aquesta nena?
Aquesta nena té 12, quan jo la vaig conèixer en tenia 7.
D'acord.
I va venir corrent, se'm va tirar el coll, jo no podia parar de plorar de l'emoció de veure la que estava curada. I ara fa poc un alumne em va dir, diu, mira, m'acaba de trucar. Jo vaig pensar, haig de trucar a la bassa a veure com està. I un alumne em truca, perquè és difícil comunicar-nos amb la llengua que parlen allà, i em diu, Núria, la bassa està molt bé, m'ha trucat dient que està tan contenta que vol que ho sàpigues. És a dir, que tot està funcionant.
Em feia una pregunta d'aquelles, què és una filla?
És una filla? Bueno, saps que la Fundació té nens que tu pots adoptar, no? Bueno, que adoptes...
T'ho pregunto més enllà, si per tu...
Per mi la bassa bici, per mi és com una filla, però els 40 nois que vaig preparar per anar al món del treball també són 40 fills, i dos que en tinc aquí, 43, vull dir, imagina't.
Ho dic per allò, sí, ja es diu en general que els professors que els docents molt sovint estableixen, doncs, clar, aquests vincles, no?
Sí, sí,
però clar, una docent que, a més de docent, ha estat mare i que a la vegada viu una història d'una potència emocional tan gran,
molt forta, sí.
Amb una nena de la Índia a punt de morir per una malaltia i que al final pot resoldre, se salva, esclar, això és una altra, diguem-ne, dimensió de les coses, no?
Un vincle molt proper.
Un vincle molt proper.
Em sento amb ella i ara tinc ganes, doncs, de tornar per veure-la.
D'acord.
A veure com està.
Aquesta Índia on tornes no deu ser la Índia turística, no és...
Quina Índia
és aquesta?
A vegades he aprofitat també per veure una mica la Índia, perquè la veritat és que la Fundació m'hi ha passat moltes, moltes hores i molts dies i molts anys, no?
Ho dic per si a vegades també reflexiona sobre aquesta Índia que es ven o aquesta Índia que es projecta a l'exterior, i si té molt a veure o si és una mica enlluernadora o si no respon o...
Sí, la Índia que et venen ja respon, però clar, t'amaguen moltes coses, no? La Índia rural, jo la diferència que trobo de la Índia rural a la Índia urbana és que la Índia urbana és més trista, la pobresa. La Índia rural és una pobresa molt digna. és una pobresa que t'arriba perquè aquell somrís...
A veure com podem explicar això de la pobresa digna.
La pobresa digna.
En un context en què tenim, no sé si dir tipificada la pobresa en un àmbit determinat i algú potser li pot sorprendre fins i tot aquesta afirmació de la pobresa digna, no diem feliç, digna.
No, digna.
Com a vegades algú pot dir de quan ha tornat de Cuba i ha tingut una certa sensació, o quan ha anat a diferents països de l'Àfrica i a vegades ha tingut una certa sensació que aquelles persones saben ser felices. Va per aquí, això?
Sí, va per aquí, saben ser felices, evidentment, amb els petits canvis que se'ls poden ajudar, perquè la Fundació ajuda en molts àmbits diferents. Vull dir, nosaltres ens encarreguem d'un projecte cada vegada, perquè som petitons, però la Fundació té 50.000 projectes. Vull dir que, aleshores, aquesta gent els hi ha anat canviant la vida. Encara tenen el camp, doncs és un risc, no? El camp a vegades et dona, a vegades no et dona, no? Però ells t'ofereixen allò que tenen i amb una, et donen un plàtan que han collit de l'arbre, o et donen un coco i, bueno, el coco allà ja és...
Et donen una... el que no tenen, gairebé, diria.
Sí, gairebé, no?
D'acord.
I bueno, és una sensació molt agradable.
Per tant, tornes aquí i al final això acaba sent un impacte més pel que trobes aquí que no pel que vas veure allà.
Sí. Jo m'hi vaig trobar molt a gust, la veritat.
D'acord. No? Tornem a aquests dos projectes que teniu, Jaume.
Bé, començant pel que ara estem treballant, i diguem-ne per la recaptació que es farà a partir d'aquests programa que tenim ara aquí Sitges, començant pel del pícnic, és un projecte de rehabilitació d'un orfenat o d'una casa d'acollida. Això va ser fruit de que, dintre de les causes que s'havia treballat, que havia treballat Goodbites, doncs ens van demanar que continuéssim, evidentment, però com que del que s'havia recaptat, s'havia de recaptar durant l'any 2016, ja s'havia, diguem-ne, aconseguit a l'estiu, aquest estiu.
D'acord.
És a dir, havíem guanyat mig any. Aleshores van dir, bueno, doncs aquest programa que ja teníeu, que si voleu ho explicaré, doncs ja el deixem enllestit i podem ja parlar per
d'un altre programa
de l'any 2017.
D'acord.
I aquest programa serà un programa de col·laborar amb un hospital i sempre lligat amb el menjar, amb un nodriment de dones que a la vegada tenen malalties infeccioses tipus greu, VIH, sida o tuberculosi, etc., o que estan en risc de tenir-lo per la mala alimentació, pel tipus de vida, pels problemes sexuals que pugui haver, etc. I això serà a partir de gener. Però, com que teníem aquests mesos de coll, van dir, home, escolta, tenim un problema que és una emergència, que és, tenim 60 nenes en una casa d'acollida i mireu quines condicions, no?, que estan vivint, perquè això s'està, diguem-ne, està molt malmès, no? I aleshores vam dir, bueno, pues, escolta, en lloc de fer vacances, pues, quant és? I llavors ens van plantejar un pressupost i el vam agafar com un projecte d'emergència fins a acabar l'any. És a dir,
i en això esteu ara,
en
aquest projecte d'emergència i el projecte de l'any 2017, que és aquest programa de nutrició per dones i nenes, etcètera, etcètera.
Efectivament. I aquest casa d'acollida, aquest orfenat, està a Nantapur, que també, diguem-ne, està dins de la mateixa zona d'àrea d'influència que treballa la Fundació Vicente Ferrer.
A partir del que deies, com escolliu els projectes, us els ofereixen, ja, com funciona això?
A veure, en principi hem de dir que Goodbites és una associació que es dedica a recaptar diners per temes solidaris. Llavors, per dir una manera, qualsevol tema solidari seria apte perquè Goodbites l'agafés, sempre i quan doncs hi hagin
unes mínimes condicions,
condicions, una cosa seriosa darrere, uns convenis, o vull que sàpigues exactament on te van els diners, que no es malmeti res, etc. I gent per portar-ho en terme. Però, per dir una manera, amb qui hem treballat més, o potser és per qui coneixem més, o qui estem més a gust, o en aquests moments, és amb la Fundació Vicente Ferrer. I la Fundació Doncs bé, és una gent molt sèria, molt seriosa, tenen molts programes oberts, molts, dels quals aquest ventall de programes ells busquen també d'on treure aquests diners, no? A més, són molt seriosos i molt rigorosos en el sistema de com canalitzen els diners, i per altra banda també molt rigorosos des del punt de vista de gestió, és a dir, no comencen un programa fins que hi ha unes mínimes condicions de que segur, o garanties de que segur això es podrà fer, i això doncs és com a mínim tenir el 50% dels diners a la butxaca.
D'acord, és a dir, llavors, no es posarien en marxa molts d'aquests projectes si no hi hagués com a mínim la garantia del 50% del capital assumible ja d'entrada.
Correcte, exactament. Aleshores, clar, diguem-ne, nosaltres amb aquesta gent sabem segur que tots els esforços que fem tenen una finalitat, i a més a més amb números molt clars, és a dir, ara posaré una xifra, sí, una mica per esgarrifar-nos, i ara ho veureu, és a dir, reconstruir aquest orfenat val 9.000 euros, no 90.000, 9.000, perdó, 7.000, 7.000 euros, és a dir, és una xifra, sí, sí, que t'esgarrifa.
1.100.000 de les antigues pessetes.
Correcte, o sigui, aquí
7.000 euros aquí, per reconstruir tot un orfenat.
Aquí no sé si arregles un quarto de bany, diguem, per aquesta qüestió.
Bon dia, tornem-nos a aturar aquí. El salari allà, un mes de sou, que ve aquí?
Doncs mira, són uns 400 euros.
Un mes de sou,
I la gent que té 400 euros són molts diners, ja. Els meus alumnes estan guanyant això, alguns una miqueta més, i bueno, estan superfeliços, poden comprar teles per casa seva, poden portar, és a dir, coses que no han tingut mai.
D'acord.
Perquè tu vas a les cases i allà no hi ha cadires, tu seus a terra, menges amb un drap que posen a terra i menges allà, vull dir que bueno.
En lluerna el, si ho puc dir així i amb matisos, el món occidental, els enlluerna?
Amb ells els enlluerna una mica, sí. El que passa és que, no sé, veuen també que si tu ets capaç de viure com ells, tampoc pregunten massa, no?
D'acord.
Però veritablement tu vas allà, participes d'un àpat, participes...
Perquè, com deia aquell, vostè era una dona que venia d'Occident.
Sí, però bueno, també, clar, els alumnes doncs et veuen com la gran figura, no? Però no, però...
En la mesura que passa el temps i en la mesura
també,
que...
I després quan vaig allà, doncs és una delícia. Però bueno,
tornem a... 7.000 euros val la reconstrucció d'aquest orfenat, i d'aquests 7.000 euros, en principi, a partir del que ens deia Jaume, el 50% ja d'entrada queda més o menys, diguem-ne, compromès, establert, i el que vosaltres intenteu fins a final d'any és aconseguir aquests 3.500, 4.000 euros.
No,
ja els teniu.
El
7.000.
Sí,
d'acord.
Sí. No, jo deia que ells no comencen un programa fins que tenen la garantia que tiren endavant.
Entesos.
Però no, tu recaptes tot.
Tu recaptes la totalitat del pressupost d'aquesta reconstrucció.
Estem nosaltres ficats.
D'acord.
Tot i que hi ha altres causes obertes que també col·labora Goodbytes, però que potser seria tema d'un altre... O, per exemple, en el programa que engegarem el mes de gener, que també ja comentarem coses aquí a Sitges i organitzarem coses, doncs, per exemple, que ens van dir, mira, hi ha un hospital que tenim uns centenars de persones que estan amb aquestes condicions, que no poden fer front perquè van mal alimentats i tal, i per exemple les dones a la Índia són, diguem-ne, les últimes a menjar en una família, no? I aleshores en el món rural encara més, i aleshores els hi falta lògicament doncs els anticossos, o els hi falta les defenses per poder fer front a les malalties, no? I si ja tenen una malaltia, doncs llavors és molt difícil de curar. Aleshores, nosaltres vam dir, bueno, anem a veure, fem números. Doncs mira, vosaltres sou capaços de recaptar durant l'any 2017 20.000 euros? Bé, ho provarem. Doncs bé, amb aquests 20.000 euros nosaltres sabem que, ho dic per allò dels números,
sí,
clàssics,
sí, sí, sí.
Nosaltres ajudarem a 165 dones, i aquestes 165 dones, diguem-ne, quantitat que nosaltres recaptarem, tindran un pack de menjar suficient com per poder fer un àpat, com a mínim, un àpat consistent al dia i ric en nutrients, tindran una diagnosi, tindran una continuïtat de tractament, tindran uns seguiments, etc. És a dir, aquestes 165 dones, diguem-ne, sabem que nosaltres podem fer front a elles, que veiem que la cosa...
Doncs, és a dir, es podrà garantir un any de bona alimentació...
Almenys amb aquestes dones, perquè l'any passat vam fer alguna cosa similar amb vídues. I aleshores, primer vam també, amb els diners que ens pensàvem que podíem recollir, vam dir, bueno, nosaltres ens garantim aquestes senyores, no? I al cap d'un temps que veiem que la cosa va anar bé, vam poder arribar a 250 senyores, 250 vídues. I aquí és on es va acabar el programa. En aquest cas fem el mateix. Nosaltres, de moment, assumim aquestes 165. De manera... dit d'una altra manera, que si això val 120 euros, que si amb un sopar, diguem-ne, aconsegueixes 120 euros, doncs has salvat la vida d'una senyora.
I en són 166, on poden ser?
D'acord, correcte.
Entesos.
Ho dic perquè és així de clar, i llavors et sents còmode a l'hora de treballar.
D'acord, o sigui, es parteix d'una... diguem-ne, d'una línia inicial de previsió, i a partir d'aquí tot allò que es faci de més es va afegint en aquest projecte.
Efectivament.
En aquest projecte inicial, tot i que aquest del 2017 serà el vostre projecte més ambiciós des que veu néixer?
No, tots ho són.
Tots ho són, ho dic de quantitat.
Portem més de 100 actes fets, més de 100. Vull dir, això es diu de seguida, però clar, Girona, a la nord i a la sud, que en diem, però bueno, a Barcelona també hem fet contactes i estem fent coses. Fem coses grans i coses petites. A Barcelona ara, dijous, passat demà, farem un Thanksgiving, una festa d'acció de gràcies amb el nucli de companys nostres de la facultat, de la Neus i meva, doncs que havíem estudiat anglès i que vam pensar que els hi podia fer gràcia. Doncs mira, fem un ple amb 14 persones, no és que sigui gran, però bueno...
Sí, doncs... sí, però 14 persones són... els euros que siguin.
Exacte.
I a la Índia, els euros rendeixen enormement, no?
Exacte.
Una pregunta d'aquelles, el govern hindú, suposo que els deu anar molt bé, això, no?
Els deu anar bé, però també estan col·laborant. I a més els han demanat ajut.
D'acord.
Perquè, clar, allò és un microcosmos.
Ho dic perquè parlem de casos quan en Jaume ens deia, les vídues, si les vídues aquí ja passen el que passen, allà, vés a saber. Quan la Núria ens deia, les dones, o en Jaume, les dones amb VIH, si aquí ja s'estigmatitza per una causa, allà suposo que això deu ser el que no està escrit.
Les dones és com una maledicció.
I, per tant, el marc legal o de costums o que fins i tot des d'un punt de vista de la normativa els governs posen sobre la taula a la realitat que es viu dia a dia, deu haver encara una distància molt llarga, no?
Hi ha distància encara, però bueno, a poc a poc. Jo no sé, jo tinc confiança en el Modi. Mira, el Narendra Modi a mi inspira confiança. És un senyor que ha fet una sèrie de mesures, doncs, que penso que veritablement està canviant, perquè la saga Gandhi ja feia massa anys que durava. Aleshores, està bé que hi hagi una renovació. Quan aquest senyor va sortir, la gent estava molt contenta. Jo veig que els meus alumnes tots posen coses al Facebook del Narendra Modi i pensar, doncs, bueno, això pinta bé, no?
Ho dic perquè a vegades aquelles notícies que rebem de que noies que han estat violades, de situacions, si això, per el que hem dit sempre, si això respon més a que mediàticament només de la Índia ens arriba tot això, o si veritablement la societat viu d'aquesta manera tan...
No és veritat, això són petites...
Tan poc civilitzada, per dir-ho així.
És evident, però bueno, la Fundació és que fa moltes feines de formació, de preparació de la gent, de parlar amb els nois perquè col·laborin, les cases que els hi fan les posen en nom de les dones... Vull dir, saps? Coses d'aquestes perquè veritablement sigui la dona la que estigui protegida.
D'acord.
Perquè generalment si se'n va algú de casa és l'home. I llavors li passa que la pobra dona es queda desvalguda. No, ella tindrà la casa. Ella tindrà... Vull dir que està fent una tasca...
I això que ens sembla o que ens pot semblar molt normal és un canvi radical en els costums de la Índia.
I tant.
D'acord. Per tant, la Fundació Vicenç Ferrer no confiaria en vosaltres si vosaltres no portéssiu els números amb la màxima transparència i això no funcionés d'aquesta manera, així de senzill, no?
Sí. A més, és recíproc. És a dir, que allò dels comptes clars. Per dir una manera, per fàcil d'entendre, Good Bites és una associació però no tenim compte corrent al banc. És a dir, tots els diners que es recullen ja s'ingressen directament
a la
fundació
o a la causa
que sigui, perquè clar, cada programa deu, no sé com s'organitzen ben bé,
sí, sí, sí.
Però cada programa m'imagino que té un compte corrent i tu ja ho ingresses en el compte corrent d'aquell programa, amb el qual per dir-ho d'una manera, el divendres quan sortim del
pícnic
pues, aquests diners l'endemà al matí a primera hora pues, anirem a la caixa,
anirem on irà,
o anirà
qui vagi Miquel, mata
el Miquel
clar.
I aleshores ja doncs ell ho ingressarà
per dir-ho clarament, en les vostres mans no els diners hi són molt poc,
sí, nosaltres fem la feina.
D'acord, i el que sí, òbviament, teniu constància és de la recepció dels vostres diners al projecte, a la causa determinada, i que aquesta causa tira endavant.
Perquè hi ha un control doble, hi ha un control des de la Fundació.
Que això suposo que és una de les coses que també preocupa més, com sempre, a tothom,
gent,
no?
Lògicament, sí, sí. A la Fundació tenim aquest compte que nosaltres ingressem en allà, però, i després, doncs, la Neus, que és, també és així, és molt ben
ortodoxa,
molt ben amoblada, molt ortodoxa, doncs, controla també l'entrada de tot el que hi ha de Good Bites i ho compara amb la Fundació. Però jo vull afegir una cosa que és molt important. La primera vegada que nosaltres vam anar a la Índia, que ja havíem començat aquest projecte de Good Bites, vam anar a veure l'Anna Ferrer, estàvem allà al seu despatxet, una cosa més petita que aquesta encara, jo diria, i li vam dir, Anna, portem, no sé quan portàvem, 4 o 5 mesos de fer feina i tenim... Diu, no m'ho diguis. Agafa el telèfon, truca al departament de projectes i diu, quan ens han enviat de Barcelona pel tema de la talassèmia? I va dir X.
I era exactament la quantitat que tu anaves a dir.
La mateixa quantitat que nosaltres havíem dit. Vull dir que jo, això a mi em dona, ja ho sé, perquè ho he vist, i he vist tot el que rendeix tot això, però a mi em dona molta confiança, vull dir que jo veig que els diners que s'envien van, i van a parar al lloc. I per això li dic a la gent, els convido que vinguin, perquè tu pots anar a Antapur, estar 4 dies allà, t'ensenyen els projectes, pots viure en el recinte on està tota l'organització, i aleshores doncs, et porten a passejar amunt i avall perquè vegis algun dels hospitals, perquè vegis les cases, perquè vegis els programes de nutrició,
perquè vegis que tot allò és el que està passant en aquell
moment. I ara
moment,
nosaltres hi anem, amb la Neus hi anem el mes de gener. En Jaume havia de venir, però això de tenir filles encara xupa molt, no podrà. Però bueno, vull dir que anem a veure doncs, que aquest orfelinat, a veure com aquesta casa d'acollida, sí, com està, i després doncs, veurem com haurà quedat. No? És a dir, que, bueno, que encara quan arribem nosaltres suposo que no hauran tingut temps de fer gran cosa, però que sí que veiem que jo hi tinc una gran confiança.
Perquè abans de final d'any aconseguireu aquests 7.000 euros?
Sí, segur.
Perquè aquest divendres, a més del sopar, hi ha aquest afegit, se sortejarà una obra de José Luis Fuentetaja, no?
Exacte.
I per tant suposo que s'afegirà la recaptació del propi sopar el que en surti d'aquest...
En aquest
com
cas,
anirà això?
No, en aquest cas, diguem-ne, amb la inscripció en el sopar...
Hi ha un número.
Doncs hi ha...
D'acord, ja hi ha un número, ja hi ha un número per al sorteig d'aquesta litografia. Sí, sí.
Però la gent pot comprar més números, si vol, tenir més opcions.
D'acord.
I llavors la contribució són sempre un número 2 euros, 3, 5, em sembla que fem.
D'acord.
Número 2 euros, 3, 5.
3 números, 5 euros.
Exacte.
I un número 2 euros, però si no hi ha número directament ja vinculat amb el tiquet del sopar.
Hi ha un número que tothom en té. Però si en volen
llavors,
comprar més, doncs
fantàstic. Afegir més, doncs...
I després també hi ha una altra cosa, que això no ho hem dit, el del Roca.
Vinga.
El celler de Can Roca ens va regalar un àpat per 2 persones, que vam dir, va, sortegem-lo. Un àpat per 2 persones al celler de Can Roca val 600 euros, amb maridatge de vins, tot ben posat.
Ho han sentit bé,
Aleshores, nosaltres
un àpat fet... per a 2 persones al celler de Can Roca amb maridatge de vins inclòs val 600 euros.
Exacte.
Aleshores, i aquests 600 euros, aquest àpat, se sortejarà.
No aquest sopar.
No aquest sopar. Que només faltaria ja.
No,
ja escolta'm, la banca salta ja.
No, hem fet
però
seria,
el teniu dins dels...
Exacte, ho tenim dins de les coses...
De les coses que van fem. Movent aquesta...
Exacte. Aleshores hi ha unes butlletes que hi ha 2 números i valen 5 euros. Esclar, això vol dir que són 2.500... Traiem 2.500 euros, traurem d'aquest sopar, que és clar que són 600, però si un el compra amb 5 euritos, doncs li toca un sopar fantàstic.
Anava a dir una bestiesa per qui ve de la Índia i li diuen que el celler de Can Roc un sopar de dels vols 600 euros,
et
deus posar
dos mesos de salari.
Finalment, per posar-se en contacte amb vosaltres, aquelles persones que tinguin interès, en com ho poden fer? Jaume.
Lo més fàcil, sí. Lo més fàcil i més ràpid és la web. La web, que és les W's i goodbites, goodbites.org.
.org, així de senzill.
Good vol dir bo i bites vol dir mossegades.
Mossegades, bones mossegades, buenos bocados.
També diem mossegades solidàries.
Mossegades solidàries. Goodbites.org.
I o també el Facebook. Estem al
Facebook i al Twitter.
D'acord, i a partir d'aquí es podran posar en contacte amb en Jaume, amb la Núria, de fina, hi ha totes les fórmules també per participar en les diferents activitats, perquè parlàvem d'aquesta del 25 de novembre, però Sitges en teniu més al calendari, a part d'altres que en podeu fer arreu.
I persones físiques que vulguin organitzar a casa seva sopars, vull dir que això és una cosa que surt espontània, com diria la Núria. Hem fet un centenar i són persones com tu, com jo.
Si algú que us escolta i diuen, escolta mare, mira el proper sopar a casa, podem fer això, es posa en contacte amb vosaltres, dir mira, farem això, tal, no sé què.
És el més senzill d'organitzar i així de senzill.
Hi ha places encara pel sopar de divendres?
Sí.
Doncs per tant, aquells que tinguin interès en aquest sopar al pícnic aquest proper divendres 25 de novembre, goodbites.org, aquest és el web de contacte que us posarà doncs a les mans tot aquest munt de projectes, els que s'han fet, els que hi ha sobre la taula, o d'aquest orfenat que aconseguirà els recursos a finals d'any, i aquest projecte de l'any 2017, que és el de la nutrició per a dones i nenes amb malalties infeccioses. Aquest projecte que importa 20.000 euros així d'entrada per 165 dones. I els que vinguin de diners s'afegiran al col·lectiu de dones necessitades d'aquesta alimentació i d'aquesta, diguem-ne, supervisió mèdica absolutament necessària allà. Núria, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Jaume, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Molt agraït.
5 minuts i tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.